Ara sí, eh?
Vale. Tranquil·la.
Saludem des dels micròfons de Cugat.cat el regidor de Presidència, Relacions Institucionals i Participació Ciutadana, Francesc Querol, per fer valoració dels dos primers anys de mandat. Primer de tot, gràcies per ser als estudis de la ràdio de Sant Cugat.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
Què s'ha fet en aquests dos primers anys de mandat? Com dèiem, què s'ha fet fins ara i què és el que queda pendent?
Fins ara el que s'ha fet és implantar el reglament de participació que es va aprovar a l'anterior legislatura. Per tant, tots els consells estan ja posats en marxa. Per exemple, tenim els consells de barri que substitueixen els antics consells de districte. Aquests cinc consells, Les Planes, La Floresta, Mirasol, Consell de Barri de Centre Est i Consell de Barri de Centre Oest, ja estan implantats. I a banda, s'han implantat els consells sectorials, alguns ja existien a l'anterior i ja entren en funcionament. I a més, el Consell de Ciutat, aquest nou consell que s'ha creat a partir d'aquest reglament de participació i que ja funciona, que ja ha fet la seva primera feina i del qual tindrem un memoràndum de cara a l'octubre, que serà el moment de tancament d'aquest primer procés, d'aquest primer any del Consell de Ciutat i engegar el següent any. Per tant, tota la participació reglada ja està en funcionament. Per tant, està en funcionament la participació del segle XX, que jo dic sempre, la necessària participació del segle XX. Ara hem de començar cap a la participació no reglada i la participació del segle XXI. Si el reglament de participació i la participació a base consells es basa en el sistema presencial i es basa en les associacions, excepte en algun cas en concret, la participació del segle XXI s'haurà de basar sobretot en el sistema internet telemàtic, és a dir, el 2.0, i el ciutadà. No cal que el ciutadà sigui part d'una associació per formar part d'un consell. I aquí tenim un exemple, que és el Consell de Ciutat, on hem utilitzat els dos sistemes. Hem tingut algunes reunions concretes, però la major part de la feina s'ha fet durant 3 mesos, amb un sistema via internet en el qual els membres del Consell de Ciutat podien intervindre en un fòrum virtual. Per tant, aquest és el camí a la següent procés, que inclouria doncs, fòrums de debat com el que tenim de Sant Cugat Participa, possibles microconsultes, és a dir, tot el que implica la participació a nivell ciutadà i la participació més no recurrent. L'altre recurrent, és a dir, hi ha reunions periòdiques als consells, l'altre són qüestions puntuals que afecten a la ciutadania.
Aquest diguéssim que seria el gran repte del seu mandat i que a més ja s'ha complert en aquests dos primers anys. Desgranem-ho si convé en tots els seus punts. És a dir, primer de tot es parlava de que hi havia d'haver, si més no, una modificació dins el ple i ja es va avançar el torn de pregs i preguntes de la ciutadania cap a l'inici del que és la sessió plenària. Quina resposta ha obtingut tot plegat? No sé si s'han canalitzat més demandes de participació ciutadana, de pregs i preguntes dels ciutadans arran de traslladar aquesta opció a l'inici i no al final del ple?
Hi ha més preguntes. Per què? Perquè el ciutadà no es veu obligat a anar fins al final del ple. Ple que, recordem, poden durar 5 o 6 hores perfectament. Llavors, pot ser que un ciutadà que demà s'aixeca per anar a treballar a les 6 o 7 del matí s'hagi de quedar fins a la 1 de la matinada per poder fer la seva pregunta. Al final es quedaven o els que estaven molt interessats o els que no volien intervenir però s'interessava el ple. Per tant, amb això hem avançat més preguntes. A més, recordem que, tot i que la pregunta feta en el mateix ple es pot contestar al ple següent, més que res per buscar la informació dient, però també es pot una setmana abans fer arribar una pregunta per escrit, s'ha de contestar en el mateix ple, per tant ho hem agilitzat. Per tant, aquesta és la part bona, és que hi ha més preguntes. Potser s'haurien de plantejar que mitja hora no és prou. Hi ha moltes preguntes que es queden fora. Estem parlant de que hi ha un màxim de 5 minuts d'intervenció, 2 de rèplica i 1 de contrarèplica. Per tant, això estaríem parlant 5, 6, 7, estaríem parlant d'unes 4, 5 preguntes d'intervenció. Per tant, hauríem d'intentar-nos poder augmentar. Hi ha una intervenció a l'últim torn de ple de preguntes del ple comentant que a Valdorets, que s'ha fet un nou ROM i un nou reglament de participació, clar, veient aquest exemple, ha augmentat el temps d'intervenció del públic. Per tant, es podien plantejar aquest tema com a part a millorar.
Perquè quantes preguntes se solen rebre cada mes?
Pues estem parlant, escrites es semblen molt poques, però d'intervenció estem parlant 3 o 4. Hi ha hagut algun moment que fins i tot s'ha hagut de deixar alguna pregunta perquè es presentés per escrit per manca de temps. Estem parlant que si fem de 6 i mitja a 7, més enllà de les 7 estem menjant temps al ple, amb tota la perjudica, amb tot el problema que això implica. Per tant, hem de plantejar-nos la possibilitat d'augmentar, si més no a mitja hora, el torn d'intervenció del públic. Que després, si resulta que no hi ha més preguntes, es para i es deixa mitja hora de descans, que també està bé per començar a iniciar el ple.
L'altre tema que es va canviar eren els districtes, diguéssim, els consells de districte pels nous consells de barri, i la principal novetat aquí era la creació dels consells del centre-est i centre-oest. En aquí un dels grans reptes era igualar-ho, el que eren potser els consells de districte tradicionals, més tradicionals com pot ser les Planes i la Floresta, quan sobretot a participació. Però val a dir que encara queda molta feina a fer, perquè realment en aquests consells de barri, al centre concretament, la participació sembla que encara costi una mica. En aquí, què us plantegeu de cara al futur? Com plantegen ampliar aquesta participació?
Ens hem de focalitzar en el problema en concret, d'acord? La participació en els districtes ha sigut sempre molt bona. Recordem que la participació implica membres del Consell, no gent del públic que ve. Recordem que els Consells són representatius. Per tant, si estem parlant que, per exemple, el Consell de Barri del Mirassol té 7 associacions inscrites, cadascuna d'aquestes associacions pot representar perfectament entre un centenar, 200, 300 o més persones. Per tant, a nivell de participació és ampli. Per exemple, Centre Est o la Floresta en tenen 12. Per tenir una gran participació. A banda d'això, lògicament, hi ha el torn d'intervenció del públic, per això s'hi obre. Aquesta entra unes 20-30 persones, també depèn. De fet, contra més problemàtica hi ha, més gent ve, i contra més tranquil sigui el Consell, menys gent vindrà. Per exemple, potser un Consell de Mirassol pot haver-hi 15 persones, però al moment en què hi hagi el Consell de Barri específic pel tema mobilitat va arribar a haver-hi entre 80 i un centenar. D'acord? Però basem-nos que la participació és el nombre d'associacions inscrites. En aquest tema estem contents, però hem d'anar afegint-hi més. On sorgeix el problema? En el centre. Però en el centre és indicatiu que el centre és en té 12, moltes associacions, i en canvi el problema quin és? El centre oest. El centre oest en té 4 només. Quin problema sorgeix? Que quan s'ha fet el tema dels districtes, convertir-los en barris, el centre oest és el barri més petit, és el barri més històric per moltes raons, per tant molta gent està acostumada a anar directament a l'Ajuntament, i el més important és el que té menys associacions inscrites. Recordem, associació que pertany a un barri és on tingui la seu social. La major part d'associacions tenen seu social a la Casa de Cultura, per exemple, a Torreblanca, és a dir, altres llocs que pertanyen a Centre-est. Centre-oest no té aquest tipus de casals. Per tant, la base és més petita. Hauríem de reformular-nos al Centre-oest. D'acord? És el cas en concret. Respecte a la resta, la participació jo crec que va bé i que hem d'anar-la augmentant. Tal com dic, els consells s'ha de basar la participació en les associacions inscrites. Independentment de la gent que vingui, que està molt bé que vinguin, però aquesta és la funció última.
També a principi de mandat ens parlava de que hi havia, sobretot el que eren els consells de districte tradicionals, especialment a les Planes i la Floresta, una certa politització d'aquests consells. Com està el tema? Encara hi ha aquesta politització i en segons quins punts s'arribava a poder una petita crispació?
Sí, a veure, sempre hi ha politització, més en els districtes. Estem parlant que els consells de districte sorgeixen per evitar la centralització i per tant potenciar la centralització. Aleshores hi ha líders veïnals que han pres el control. Això també existeix a Mirassol, hi ha certa politització, però es porta força bé. Jo crec que, per exemple, posant els dos casos, Mirassol potser és més tranquil, però els casos de la Floresta i les Planes, destacar sobretot, a part de la bona feina de la Floresta, la molt bona feina de les Planes per part del regidor Joan Puigdomènec, que ha portat un districte que era molt problemàtic en un districte que podem reconèixer que és els més tranquils que hi ha. Hi ha una participació molt clara a tota la ciutadania. La Floresta també potser és el que té més grau de politització i per tant és el més complicat. Per tant, molt bona feina per part del tinent d'alcalde Carles Brugueroles. Però sempre hi ha aquest grau de politització dins les associacions, perquè tal com dèiem, és el tema dels consells i venen associacions més que ciutadans.
I pel que a vostè el compet, el Consell de Mirassol, què està pendent per fer en aquest barri?
Bueno, estem pendents ara de l'urbanització de la capella de Sant Joan. De fet, ara tenim un consell de districte que l'hem posat el 25 de juliol per esperar les reunions que s'han fet amb els diversos veïns per comentar aquest tema. Els arranjaments que s'han de fer a gener, urbanització molt antiga i que s'han de fer una sèrie d'arranjaments. I un cop fet això, hauríem de començar a replantejar-nos moltes coses. Entre elles, el casal de Mirassol. El casal de Mirassol... Mirassol és un barri, jo anava al col·legi de petit i me'n recordo que per anar des del meu col·legi fins a Sant Cugat on vivia jo, calia travessar camps. Ara hi ha continuïtat urbanística, per tant forma part de Sant Cugat urbanísticament parlant. Tot i així, hi ha un fort arrelament de sensació de mirassolenc. El casal aleshores té funció de casal de barri, però també de casal de centre. Per tant, ha de mirar cap a Sant Cugat i cap al barri. És un casal molt gran. La intenció és, doncs, refer el concepte del casal i unir-lo amb la biblioteca Marta Pessarrodona. D'aquesta manera faríem un doble casal on es podrien fer activitats en els dos llocs i potenciaríem, a més, la zona del Mirasol Centre. Mirasol Centre ha sigut un gran ajuda per dinamitzar la zona de Mirasol i també el Turó de Can Mates, que està inclòs dins de Mirasol, encara que sembla que geogràficament o històricament o cultural o socialment estaria més a Sant Cugat, però si és a Mirasol, però ha sigut un gran revulsiu a favor de Mirasol. Per tant, estaríem, un cop les urbanitzacions estigui feta de Capella de Sant Joan, centrar-nos en aquest tema dels casals i potenciar el Mirasol Centre i continuar amb aquesta gran quantitat d'associacionisme que hi ha a Mirasol, com hem pogut veure a la Festa Major d'aquest cap de setmana o la que veurem, per exemple, a Festa Major de Magener a finals d'agost.
Una altra de les modificacions o de les novetats, si més no, en aquest reglament de participació, eren els consells sectorials, les taules sectorials que canalitzen, si més no, demandes ciutadanes de temes molt concrets. Com estan funcionant? Quina és d'aquestes taules la més activa i quina és poder la que necessitaria un petit impuls?
Jo crec que els consells sectorials, sobretot el que, bueno, els bàsics, que són serveis socials, cultura i esports, funcionen molt bé. Potser més que destacar una taula en concret, destacaria la gran quantitat de taules que té el Consell Sectorial de Cultura. D'acord? Estem parlant de taules molt diverses, festa major, festes tradicionals i de més. Per tant, són les que funcionen molt bé. Amb la resta, jo crec que el funcionament dels consells sectorials es basa en un principi d'autonomia que també té els de districte, però districte, perdó, consells de barri, continuen depenent directament de participació. En canvi, un cop es munta el Consell Sectorial, es deixa en mans de cada regidoria. I, per tant, participació munta el Consell i cada regidoria munta el nombre de taules que consideri. Per tant, aquesta laxitud a l'hora de posar i treure taules per parlar al regidor de Cultura, tenint el cap de serveis socials o regidor d'esports, és bàsic en aquest funcionament. Per tant, jo crec que és la cosa que més destacaria això i aquesta gran quantitat de taules que tenen. També serveis socials, sobretot, el nombre de gent inscrita a cada taula i pel nombre de taules el de Cultura.
No sé si tenen pensat de fer-ne alguna de nova per alguna necessitat expressa de la ciutat.
De consells sectorials, en principi, no tindríem pensat de fer-ne algun de nou. Sí que havíem plantejat amb el regidor de joventut de poder fer un consell d'adolescència. Aquest consell d'adolescència es basaria en el consell d'infància. És a dir, el consell d'infància, que estaríem parlant de nois que van al que és l'educació primària, i són representants de cadascun dels col·legis concertats i públics de Sant Cugat, un representant, un noi i una noia de cadascun. Per tant, fer el mateix respecte a l'ESO, d'acord? Fins als 16 anys, dels 12 fins als 16. I, per tant, aquest Consell podria ajudar el Consell de Joventut i podria donar-nos una visió potser necessària respecte al Consell d'Adolescència. Ho estem debatint, ho estem comentant amb el regidor de Joventut i amb la regidora d'Educació. Per tant, seria un altre dels consells que podríem muntar. Però no gaire més, perquè considerem que hi ha moltes coses que es poden solucionar via taules. Per tant, és important que hi hagi consells, però tampoc no podem fer consells per qualsevol cosa, que el millor que farien és multiplicar el nombre de gent que es veu obligada a anar a diversos llocs. Per tant, es tracta de, un cop els consells fets, potenciar el sistema de taules.
La participació ciutadana està veient, doncs, que tant en els consells com en les taules sectorials funciona bé, si més no, en aquests dos primers anys de mandat és el que sembla que està funcionant. I a més, cal dir que en aquests dos anys també s'ha creat un fòrum final de debat d'aquesta participació, que és el Consell de Ciutat. Què se n'espera d'aquest Consell en els dos anys que queden de mandat?
Se n'espera molt, s'espera una participació molt activa. Els Consells de Ciutat és entre un 21-25% de ciutats de Catalunya que el tenen, i el que no volíem és que es convertís en un lloc on anar un cop a l'any a sentir el discurs polític de torn. Per tant, el que es vol és volcar molta força en els membres directes del Consell, més enllà del discurs polític. Per tant, en aquest primer any s'han portat els 22 projectes bàsics de ciutat, s'han portat al debat al Consell de Ciutat, els membres del Consell de Ciutat ha pogut participar en aquests projectes, algun d'ells, per exemple, ja està avançatat com a l'oficina d'habitatge, però es tracta de debatre com ha de funcionar a partir d'ara. Obrir una oficina d'habitatge no és el projecte és tot el funcionament. I la resta de projectes, per tant, hem tingut 3 mesos de fòrum virtual entre els membres del Consell de Ciutat aportant les seves idees respecte a aquests projectes. S'ha fet un taller últim presencial per posar-ho tot en comú. Aquí agraeixo molt la comprensió dels grups municipals. Vaig demanar que, tot i que som membres i un representant de cadascun dels grups municipals, no intervenguessin en aquest fòrum per evitar donar la versió política i que no vinguessin a aquesta última reunió. Jo mateix vaig obrir la reunió 5 minuts i vaig marxar, precisament per evitar que hi hagués la contaminació política, que fos un fòrum de la ciutadania i dels representants. I amb això agraeixo la comprensió i la molt bona feina que han fet els membres de cadascun dels representants dels grups polítics. Tenim un document molt extens, on s'hi ha hagut aportacions, moltes d'elles positives i constructives, i algunes coses a millorar respecte a aquests projectes, i aquest document s'ha passat als directors i regidors de cada àmbit que es toca, i es farà un document final amb aquestes aportacions. Per tant, estem dient que els 22 projectes d'aquí a final de mandat han passat pel referèndum del Consell de Ciutat. Això és la participació bàsica del Consell de Ciutat.
Vostè comentava a l'inici de l'entrevista que una de les grans apostes de la regidoria de participació era aconseguir també la participació telemàtica dels ciutadans, aquesta participació ja del segle XXI. En aquest sentit, els consells de barri de la ciutat disposen d'una web, una nova web a través de la qual doncs, es donarà a conèixer a tots els ciutadans tant quines són les juntes que toquen per als territoris, com es pot millorar l'accés a tota la informació que es tracta durant aquestes reunions de manera virtual. Quins resultats esperen obtenir d'aquesta web?
És molt important. Primer, la web forma part d'una moció institucional en què es demanava aquesta web per poder informar millor els membres del Consell i els ciutadans que hi poguessin anar. S'espera, a més, que lògicament es penjaran totes les actes de grups de treball i actes de consells. Per tant, ciutadà que no hagi pogut anar i vulgui saber què s'ha dit, ho podrà baixar. A més, tal com has dit molt bé, s'informarà de cadascun dels consells i grups de treball que es formen, també de les festes majors. També hi ha un lloc d'agenda perquè activitats o associacions del barri hi puguin penjar la seva participació. I a més, hi ha un fòrum de debat que en aquest cas hem fet una prova pilot en el qual tots els consells tenen un fòrum de debat dins de la web, però en el cas de les planes ho fem via Facebook. Si funciona millor, ho aplicaríem via Facebook. Per tant, augmentem la participació telemàtica, de manera que no calgui esperar el consell per fer arribar les seves suggerències. I a banda, hi ha, lògicament, l'email de cadascun dels presidents on fer arribar les teves preguntes. Per tant, estem augmentant i afegint la virtualització en els consells, perquè recordem, segle XX i segle XXI vol dir que una cosa sigui en contra. Presencial i telemàtica no és una en contra de l'altra, és sempre complementari per afegir la presència i afegir l'activitat en aquest tipus de consells.
Ara li volia preguntar, jo no significaria això a la llarga una possible substitució del Consell de Barri com s'entenen actualment?
No necessàriament, és com quan van aparèixer els e-books. Es creien que de repente s'apareixerien els llibres i els llibres continuen estant, d'acord? Jo puc llegir perfectament un e-book en l'iPad, però al mateix temps m'agradaria tenir el llibre a mà, un altre per poder-ho llegir. És complementari. És com el vídeo no va fer desaparèixer el cinema, no? Que es deia que podria passar. Per tant, això mai fa desaparèixer. Complementa. El que fa és arribar gent que potser no pot arribar aquell horari, o no vol, o no li interessa, o senzillament prefereix fer-ho des de casa. La participació és una participació reglada i de presencial, però també és una participació a casa i amb sabatilles i amb el mòbil. Jo ho refrendo, tot i que curiosament en la web de cugat.cat per dir aquest tema algú em va demanar la meva dimissió, però bueno, hi ha vegades que hi ha gent, no tothom entén que la modernitat ajuda a la participació. I sobretot perquè dèiem a vegades que hi ha una certa politització en els consells de barri, aquesta és inviable via telemàtica. És a dir, si algun que ve sempre al Consell de Barri i que no té representació en el ple i vol fer el seu discurs polític, ho sento, els Consells de Barri no són per això, d'acord? Faci vostè una assemblea i que li vinguin a veure'l, d'acord? No fa gust city. I per tant, en aquest cas, via telemàtica i via pàgina web ja és inviable aquest tipus de discurs. Anem directament per feina. Pregunta'm què vol fer i pregunta'm en què podem ajudar-te.
Més enllà dels consells, els santcuadencs disposen també d'un nou canal per fer sentir la seva opinió, la seva veu, i per a més formular propostes en qüestions que tenen doncs, a veure amb la ciutat. Es tracta d'una prova pilot, és aquest Sant Cugat Participa.cat, que és una plataforma bàsicament per recollir, i serà fins a finals de setembre, propostes, com dèiem, per festa major de l'any vinent concretament i recomanacions turístiques de la ciutat. Què hem pensat tot plegat i què se n'espera, si hi haurà una continuïtat més enllà del setembre?
Que dependent d'això procedeix del Premi Living Labs, al qual pertanyem, la regidora de comunicació va anar a entregar aquest premi i va guanyar l'empresa MindMixer, que utilitza aquest sistema als Estats Units. Per tant, és un sistema que gràcies a aquest premi tenim absolutament gratuït, i ho remarco perquè algú ha comentat que quan costa, zero. És gratuït totalment per l'Ajuntament. Per tant, durant 6 mesos tenim aquesta pàgina oberta. És una pàgina de debat que funciona molt bé als Estats Units i que busquem la participació ciutadana. a partir de com funcioni i de quin resultat obtinguem d'aquesta prova gratuïta de 6 mesos respecte a festa major, respecte a recomanar llocs turístics de la ciutat o la possibilitat de fer algun altre debat més abans de tancar-ho, ens plantejaríem contractar l'empresa i contractar aquesta pàgina web per tirar cap endavant. Si no, doncs buscaríem altres funcions, d'acord? Es tracta d'anar provant aquest sistema de fòrums, que és bàsic a l'hora de permetre que la gent, des de la seva BlackBerry, des del seu iPhone, des del seu Android, pugui participar, anant cap a casa, anant a buscar els nens a l'escola, en el tren, on sigui, d'acord? Per tant, és una cosa bàsica ajudar a la participació. La regidoria de participació té l'obligació d'obrir el màxim de portes possibles per entrar-hi. A partir d'aquí, cadascú escollirà la porta on entrar, i potser hi haurà portes que quedaran buides, però han d'estar obertes. Recordem que tan important és la porta que tothom utilitza com aquella que només utilitza una o dues persones. És la base de la grandesa de la democràcia. Per tant, obrir el màxim de portes possibles. I estem oberts, jo estic obert a qualsevol tipus de suggeriment en aquest tema, i de fet moltes empreses, que és un tema de participació que tothom està buscant la panacea d'aquest tema, em venen a oferir aquest tipus de funcions. Per aquest cas és això, esperem que aquests 6 mesos ens donguin un resultat satisfactori, i en aquest cas contractaríem el procediment ja com a propi.
Mm-hmm. Vostè és també regidor de Relacions Institucionals, ho dèiem a l'inici. Com estan els agermanaments amb el municipi? No sé si hi ha previst fer-ne algun més o si és una opció que ja totalment descartada.
Bueno, clar, en aquest cas agermanaments depèn de la regidoria de Xavier Tizón, s'esposa agermanament, d'acord? Però sí que jo col·laboro amb ell i estàvem plantejant, de fet ahir ho comentaven, que em va acompanyar a la Festa Major de Mirassol, la possibilitat d'ampliar algun agermanament més. En aquest cas estem parlant amb en Gers. En Gers, per el tema de Grau Garriga, ens agradaria, perquè era proper a la ciutat on va morir, possiblement un agermanament. Ja era una visita per part del regidor de Cultura i l'alcaldessa per començar a establir aquests vincles. Però sí que és cert que tenim un sol agermanament, que és Alba, que està molt ben tractat i molt ben cuidat, però ens caldria més. De fet, estem en tractes amb l'Associació Catalana de Municipis per establir més vincles d'agermanament en diverses ciutats. Ciutats que siguin similars a Sant Cugat, que ens aportin una visió propera i al mateix temps diferent, i per tant és un tema a augmentar en aquest cas.
Parlàvem doncs que un dels grans reptes del seu mandat, i ja ens acostem al final d'aquesta entrevista, era d'una banda aquest ROM, aquest reglament de participació que ja es va crear, i a més també la participació 2.0. De cara als 2 anys que queden, com els afronta? Quins nous reptes hi ha?
Els nous reptes és potenciar al màxim la participació lògicament reglada, però augmentar el tema de la pàgina web. Si la pàgina web del Consell de Barris continua funcionant també com funciona, farem un altre a nivell sectorial per afegir-ho, i els fòrums de debat dins dels consells, i a part començar fòrums de debat via ciutadà, és a dir, que el ciutadà sàpiga que pot participar directament sense ser membre d'una associació, que és el procés per anar a un consell. Microconsultes, estaríem parlant també de les coses que s'haurien de fer sistemes de consulta, i aquí vull incloure un procés que ens hem donat compte que és participatiu perquè ens dona una fotografia molt bona, que és l'Observatori Sociològic. És a dir, estem parlant d'aquesta entrevista que es fa cada 3 mesos aproximadament a 1.000 persones a Sant Cugat, fent una sèrie de preguntes sobre la ciutat. Aviat tindrem els resultats, per exemple, de l'últim observatori, en què es toca el tema de mobilitat. Per tant, moltes de les respostes i preguntes que volíem fer les tindrem en aquest observatori. Es tracta d'augmentar aquest sistema, i tal com dèiem, el repte és anar cap a sistemes de fòrums de debat, cap a microconsultes, i com jo dic sempre, trobar la pedra filosofal de la participació. Hi ha alguna cosa que ens manca, que tots estem pensant, que tots sabem que la participació és important, i ens marca obrir més. Per exemple, hi ha un projecte que m'ha arribat que és molt interessant, que és el sistema de coworking, els hubs que s'utilitzen a Estats Units i que funcionen molt bé a Barcelona. És un sistema de negocis en el qual és completament diferent al sistema de negoci tradicional, que està molt bé, però per gent creativa estaríem parlant d'un sistema completament diferent, i és part de la participació. Aquí inclouríem el sistema dels TEDs, que s'utilitzen també a Estats Units. Torno a dir sempre als Estats Units perquè, juntament amb Suïssa, és el paradigma de la participació ciutadana en referèndums i en activitats d'aquest tipus. Per tant, no m'agradaria portar-ho cap a Sant Cugat. Es tracta de convertir Sant Cugat en el referent de la participació a nivell de Catalunya. Ciutat verda, ciutat transparent, ciutat participativa.
De cara a les properes eleccions municipals, vostè voldria repetir la llista?
Jo estic a disposició de l'alcaldessa respecte al que ja consideri. A mi m'agradaria, és un tema que m'agrada molt, el tema de fer de regidor, i més en el poble que jo vaig néixer, i estic a disposició de l'alcaldessa. És ella la que decidirà, juntament amb el president, la composició de la llista, i em poso absolutament a la seva disposició.
Senyor Garol, gràcies per atendre els micròfons d'aquesta casa.
Moltes gràcies a vosaltres.